Doncs apa, que comencem avui recordant que és el Dia Mundial de la Encefalitis. Ja saps que aquí s'engloben tots els problemes de mals de caps, per entendre'ns. I ja saps que, si no n'has patit mai, doncs perfecte, perquè el mal de cap és una cosa que molesta i força. Soc el Ricard Álvarez, comencem des de Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Dijous avui ja 22 de febrer del 2024, són les 12:20 minuts, hores d'ara, doncs per sobre dels 15 graus a la ciutat de Lleida. Ens hem quedat a mínima de 7.7. Mínimes relativament altes, si vols, 7.5 o 7.7 a Lleida i al Picat, 7 a Mollerussa, Tàrrega, Balaguer, 10 a la Pobla de Cérvoles, 6 a Cervera, 5 a les Borges Blanques, 5.5 a Solsona, 5 a Tremp i a Sort, 2 a la Seu d'Urgell, 3 al Pont de Suert, 9 graus positius a Viella, de mínima t'estic explicant, 8 positius a Arties i a Bossòst, 2 positius a la cota 2.500 de Baqueira, i per trobar una temperatura negativa ens n'hem d'anar i pujar fins a la Pica d'Estats a 3.143 metres, on han baixat a 3 sota 0. Aquestes són les temperatures mínimes. Ve una davallada de temperatures, ja ens ho estan explicant. De totes maneres, també, la mitjana de les temperatures mínimes del febrer dels darrers 30 anys ha estat de 1,4 graus. Aquest any, de moment, portem, i ja estem al dia 22, 4,9 graus. Per tant, és relativament superior a la que és habitualment. I avui ens hem quedat, per exemple, a 7,7 de mínima. Per tant, que vindrà baixada de temperatura, sí, que la notarem, sí, perquè estem molt per sobre del que ens tocaria. Quan ve aquest canvi? Ja, el notem ja, aquesta tarda, aquesta nit, de cara a demà. Ivan Álvarez, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui a la província de Lleida, jornada marcada pel cel ennuvolat, que ens deixarà precipitacions al Pirineu cap a últimes hores, amb vent també que bufarà d'intensitat moderada a la província al llarg de la tarda de component oest i amb temperatures que baixaran al Pirineu. De fet, les mínimes es produiran al final del dia i pujaran a la resta. Arribarem de màxima als 20 graus a Lleida i a Balaguer, 19 a la Seu d'Urgell i a Tàrrega i 17 a Viella. De cara a demà divendres, canvi de temps amb davallada important de les temperatures, de fet amb una diferència de fins a 10 graus en el cas de Viella o, per exemple, de 9 en el cas de la Seu d'Urgell. Arribarem als 13 graus a Lleida i a Balaguer de màxima, 12 a Tàrrega, 10 a la Seu d'Urgell i 7 a Viella. Tindrem una jornada amb cel ennuvolat i amb precipitacions al Pirineu durant la tarda, amb cota de neu que també baixa en torn als 700-900 metres i amb vent que seguirà bufant amb ràfegues fortes al terç sud. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Ivan. Doncs aquest és el canvi de temperatura a les portes del cap de setmana, però que això no t'impedeixi sortir i gaudir d'activitats a l'aire lliure, com per exemple, i no és ben bé a l'aire lliure, però com per exemple, el mercat de les rebaixes, el gran mercat de les rebaixes que se celebra un any més a l'Eix Comercial de Lleida. Han començat avui ja. Avui, demà i dissabte, 22, 23 i 24, des de les 10 del matí fins a 8:45 del vespre. Més de 30 parades que se situaran al llarg de tots els carrers i places de l'Eix Comercial, creant aquesta continuïtat comercial molt especial i que es podrà trobar de tot, ja ho saps, roba, joies, complements, perfums, decoració, sabates, objectes de regal, productes d'alimentació, tot a preu rebaixat i amb aquest gran mercat de les rebaixes, el que ha començat avui, seran ja 26 les edicions fetes d'aquest tradicional mercat. Ja ho saps. Avui, demà i passat demà, des de les 10 del matí a 8:45 de la nit, gran mercat de les rebaixes de l'Eix Comercial de Lleida. I ara busquem l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
COPE Lleida. Estàs informat.
El que t'explicava fa uns dies, Plataforma Pagesa que són els de la plataforma 6F, que són els que van començar la mobilització, aquestes darreres, han demanat als sindicats agraris, a JARC, a Unió de Pagesos i a SAJA, i a la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, que creïn un bloc sindical per reforçar el moviment amb els seus recursos tècnics i jurídics. Els hi han hagut de dir, obro cometes, només si sumem forces, deixem anar les diferències del passat i posem el punt de mira en un futur on anem tots a la una, podrem assolir els nostres objectius. Tanquem cometes. Això els hi ha hagut de dir la plataforma pagesa, a JARC, a Unió de Pagesos, a SAJA, a la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya. Perquè, clar, si comencem després de les mobilitzacions a crear taules on s'hi asseuen uns però els altres no, on uns arriben amb uns acords que els altres no volen, on una part diu que sí, que ja desconvoque, i l'altra no, doncs al final això és marejar la perdiu. Arribarem al moment en el que s'ha de tornar a treballar al camp. No és que ara no s'hagi de treballar, però ja m'enteneu, quan comença a venir més activitat, i tornarem a estar igual un any més. Avui ens visitarà l'Ignasi Iglesias. És antic... és una persona que va estar a l'IRTA durant molts anys. És un antic investigador de l'IRTA. I segueix al sector, però ara amb una visió molt més global. Avui ens visitarà l'Ignasi Iglesias a tres quarts, d'aquí uns minuts, i amb ell parlarem d'aquesta situació, però de més enllà, és a dir, això de des de quan ve i la solució per on passa i quin sacrifici s'ha de fer, perquè sempre s'haurà de fer algun sacrifici per totes les parts, només per algunes més que d'altres. Alguns ja han fet deures, d'altres no. Llavors que serà molt interessant. Això ho farem d'aquí uns minuts. Abans, t'explico també que a la ciutat de Lleida l'equip de govern de la Paeria ha presentat el Pla d'Acció Municipal, que contempla 231 actuacions a executar amb l'objectiu de transformar la ciutat des d'ara fins a l'any 2030. L'alcalde Fèlix Larrosa ha destacat com a projecte prioritari la iniciativa Barris Vius, que ha de servir per millorar zones com el Centre Històric, la Mariola, el Clot i Magraners. També es treballarà per transformar la Rambla de Ferran, per ampliar els Camps Elisis, pel desenvolupament de la zona industrial, on el projecte de platges a la llera del riu Segre, entre d'altres. Sí. És perquè la canalització del riu Segre doncs tingui una funció més, fer una zona de platges. Si està ben fet, doncs escolta, pot aportar gent i donar-li vida. Si a més acabes revitalitzant la zona dels Camps Elisis i de la Rambla de Ferran, connectat amb la zona del riu Segre, doncs estàs obrint una nova via d'oci a la ciutat. Perquè és que avui en dia una adolescent o un adolescent de 14, 15, 16 anys és que no saben... Segurament em dirà, sí, hi ha moltes coses a fer. És que no saben què fer. No n'hi ha tantes. També l'Ajuntament de Lleida ha ratificat que gairebé tota la ciutat finalment tindrà contenidors de la brossa amb xip. És a dir, de moment això del porta a porta queda ajornat, però el que sí que hi haurà és el tema aquest del xip. És a dir, que cada persona tindrem un identificador i amb aquell es podrà obrir el contenidor, si no, no s'obrirà la porta. I amb això, doncs, esperem controlar més que la gent acabi posant les coses que s'han de reciclar on s'han de posar. Que ja hi ha moltes veus que estan qüestionant el tema del reciclatge, si realment després se'n pot fer... És a dir, separar els plàstics al groc, els vidres al verd, el paper i cartró al blau, si després realment se'n pot fer ús. Depenent de la matèria primera. Del plàstic, hi ha unes organitzacions que han encarregat estudis on s'ha arribat a la conclusió que no és tan fàcil com es pensaven reaprofitar els plàstics. Hi ha processos intermitjos que acaben encarint el procés I això fa que potser no sigui tan interessant com es pensaven inicialment. Al final tot es redueix a una cosa que ja ens van explicar i que t'he dit més d'una vegada. Sí, anem a separar-ho, però el que hem de fer és no generar. Això és el, per mi és el gran objectiu. No generar. Si no generem, o pràcticament no generem residus, s'acaba tot el problema, si t'hi fixes. Però clar, ara en generem i s'han de recollir, s'han de tractar i tota la història. Va, que fem una pausa ràpida i ara parlem d'animals de companyia.
COPE Lleida. Estàs informat. La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438. COPE Lleida.
Tanto tiempo esperando una promesa, una caricia, una señal. Formas parte de este sueño y yo contigo llegaría hasta el final. Te juro que nada puede ir mejor, solo si es contigo.
Ja saps que és el moment en el que parlem dels nostres animals de companyia. Ho fem amb els amics de Anadon Veterinaris tots els dijous. Els trobes al carrer Segrià número 11, a la ciutat de Lleida. A internet els pots buscar a anadonvet.com. I a més, mira, allí veuràs que hi ha un telèfon. És un telèfon d'aquests que te l'has d'aprendre. A més, és molt fàcil. 973-266-388. 973-266-388. Què té d'especial? Doncs, home, mira, primer, que és el telèfon d'Anadon Veterinaris. Si tens animals de companyia, doncs perfecte, perquè ja te l'hauries de saber. Què més té d'especial? Doncs té d'especial que si tu truques fora d'horari comercial... Fora d'horari comercial no és només... És que és a les 8:30 ja del vespre. No, no, és un dissabte a la nit, un diumenge, un dia festiu. Doncs sempre et contestarà una veterinària o un veterinari de guàrdia. I això, de veritat, que és una d'aquelles coses que et dona tranquil·litat, almenys, seguretat. Per què? Perquè, escolta, si un dia trobes el teu animal de companyia, que no li veus bona cara, que alguna cosa passa, i aquestes coses sempre passen a la nit, a la matinada, doncs... que sàpiguis que pots trucar en aquest número de telèfon, us entendreu, i si no te'l faran portar urgentment cap a la clínica. Amb nosaltres tots els dijous està la infermera veterinària, la Imma Sabater. Imma, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
Clar, més d'una vegada suposo que toquen, no, això? Et truquen, t'expliquen més o menys, vosaltres que ja teniu molta experiència, dius, ui, clar, sense veure és difícil, però amb les coses que et van explicant dius, podria ser això o això, porta-me'l.
Sí.
O, escolta, segueix-lo observant i espera't fins demà al matí. Clar, això dona tranquil·litat, eh?
Sí. La sí, veritat sí, és que però sí, el que ens van explicant més o menys podem deduir...
Clar, ja, o escolta, porta'l ara, que ens ho mirem, i si no és res et direm que no és res. Que
sempre de, millor portar-lo.
Després de fer el viatge, si et diuen que no és res, et quedes molt més tranquil·la, que no a l'inrevés. En fi, això són urgències, emergències. Després hi ha d'altres històries que el pas dels anys, el pas de la vida, ens afecten. Ens afecten a les persones i també als animals de companyia, als gats i als gossos. Avui parlarem de l'artrosi.
Avui de l'artrosi.
Sí, o sigui, si diem aquesta paraula diríem, ah, bueno, sí, home, els genolls, les persones... No, no, gossos i gats també, no?
També tenen artrosi els gats i els gossos. Per començar, vull explicar què és l'artrosi. L'artrosi és una malaltia degenerativa i progressiva de les articulacions, més freqüents en els gossos i gats de major edat. L'artrosi consisteix en la inflamació de l'articulació, la qual cosa provoca el desgast del cartílag i redueix la mobilitat. Què pot causar l'artrosi en gats i gossos? Bé, l'artrosi en gossos i gats pot ser causada per diversos factors. Ara t'explico unes de les causes comuns. Una podria ser el sobrepès, obesitat. Ja sabem que l'excés de pes que suporta les articulacions desgasta més ràpid el cartílag. empitjorant la seva salut articular. Mm. Després, com he comentat abans, l'edat. L'edat és la causa més comuna de generació osteoarticular. Encara que no tots els animals ancians pateixen artrosi, l'edat sol ser un factor important. La grandària del gos, les races de gos gran i gegant són més propenses a patir malalties articulars, especialment els pastors alemanys i els llauradors. Predisposició genètica. Alguns gossos i gats tenen una predisposició genètica a desenvolupar artrosi, traumatismes, com poden ser lesions, fractures d'ossos o trencaments de lligaments, poden desencadenar amb l'artrosi. Sobrecàrrega. L'excés de moviment o el sobrepès pot afectar negativament les articulacions. Malformacions de les articulacions. Tant les malformacions congènites com les adquirides poden contribuir a patir artrosi. Símptomes de l'artrosi i diagnòstic. Bé, els gossos, aquí vull diferenciar les espècies. Gossos, que va coix o té dificultat per a moure's. Els gossos amb artrosis poden anar coixos o mostrar rigidesa en caminar. Rigidesa articular. Poden tenir dificultat per aixecar-se, per moure's després de descansar. Dolor crònic. L'artrosi causa molèsties i dolor en les articulacions afectades. Canvis de comportament. Alguns gossos poden tornar-se més irritables o retrets a causa del malestar. Reducció de l'activitat física. Els gossos poden evitar activitats que abans gaudien a causa del dolor. Després, ara canviem als gats. També, que va coix intermitentment. Els gats amb artrosi poden anar coixos ocasionalment. Dificultat per a saltar o moure's. Saltar a llocs elevats, com els mobles o repeus, pot tornar-se complicat. Canvis de comportament. Els gats poden tornar-se més reservats o menys actius. Llepat excessiu. Alguns gats llepen excessivament les àrees on tenen dolor. Pèrdua d'apetit. El dolor pot afectar el seu apetit. El diagnòstic de l'artrosi en gossos i gats és una combinació d'observació i proves específiques. Algunes formes més comunes de diagnosticar aquesta afectació poden ser per radiografies. També els canvis de comportament els propietaris ho veuran de seguida. En pic noteu algo de lo que he dit abans, o que va coix, o que menja menys, algun canvi de comportament, el porteu, nosaltres farem una exploració física i després d'examinar les articulacions en busca d'alguna inflamació o dolor al moviment, li farem segurament una radiografia, que és una eina fenomenal que ens permet veure l'estat de les articulacions.
És que, a veure, només cal que pensem en nosaltres. Si ens fa mal alguna cosa, és que és normal que tinguem potser menys gana, que no
canvi
estem,
d'actitud,
que no
podem estar més irritables.
Sí. És que no el trobo tan alegre. Bueno, pues,
serà per algo,
clar,
no?
És que alguna cosa passa, no?
Després vull fer una diferenciació entre artrosi i artritis. L'artrosi...
Sí, que normalment ho diem tot igual.
Sí.
No, això, o reuma, té reuma, artrosi o artritis, ho fiquem tot al sac.
Doncs l'artrosi és una malaltia crònica que afecta el cartílag articular i provoca dificultat en la mobilitat i dolor crònic. L'artritis, d'altra banda, sol derivar d'una altra malaltia principal i es caracteritza per la inflamació de la membrana sinovial. És diferent. El tractament i la prevenció.
A veure, sobretot la prevenció.
Ja sabeu que encara que l'artrosi no és cura, hi ha uns medicaments que poden ajudar amb el dolor i la mobilitat. També el fet de que aquesta no avanci tan ràpidament. Tractaments com a medicaments pel dolor, suplements nutricionals, fisioteràpia o ajudes ortopèdiques poden ajudar a que no vagi o tan ràpid o tinguem la mascota sense dolor. La prevenció inclou mantenir un pes adequat. Mireu que això ho diem per moltes coses. Doncs avui una altra vegada ho repetim. Proporcionar una alimentació balancejada i realitzar exercici moderat per a mantenir la salut articular al llarg de la vida de la mascota. I després també, important, recordar les revisions veterinàries periòdiques que són essencials per detectar i tractar l'artrosi a temps. La solem recomanar un cop a l'any, sobretot una vegada que el gos va sent més gran, o el gat. Aquesta seria el més important per prevenir l'artrosi. O agafar-la molt a temps, perquè a vegades, si és un factor genètic, per més que estigui el gos o el gat al pes i mengi bé i faci exercici, és una qüestió genètica. Però sempre podem, amb medicació i teràpies, que no avanci tan ràpidament. Clar. I que no tingui dolor l'animal.
Clar, és que aquesta... És a dir, si podem prevenir-ho molt millor... Si ja no hi som a temps, perquè de vegades per molt que actuem, per molt que fem, hi ha factors que no controlem, suposo, no sé si genètics o,
sí, genètics, o
hereditaris...
O si el gos és molt gran, també hi ha poc a fer, sí.
Clar, doncs si no podem, anem a augmentar al màxim la qualitat de vida, no?
Sí, sí.
Que això...
És molt important.
Això és important. Vull dir, això és ja per tots l'ésser viu.
Sí.
És així. Molt bé, si voleu més assessorament sobre aquest tema o, escolta, detecteu alguna cosa al vostre animal de companyia, us atenseu al carrer Segrià número 11, anar d'on veterinaris i que li facin una ullada. Pensa que tenen ull clínic, mira, això és com un acudit, però tenen ull clínic que, a més, és veritat, no?, amb tanta experiència, Imma, tu a vegades ja quan te'ls mires, ui, com posa la pota, ui... No?
Pots sospitar,
o sigui, tu el veus bé, però ui, no?, mirem-ho això, mirem-ho, i ja està. Fer un diagnòstic a temps és molt important també, eh? És molt important. Carrer Segrià número 11, a Lleida. Si parlem de gats, doncs, a veure, ho heu de veure molt clar, eh? I primer pregunteu, abans de desplaçar el gat. Si és amb un gos, hi podeu anar sense cap mena de problema. I a vosaltres també us deixaran entrar, que és el que ens deia sempre la Imma. O sigui, el gos podrà entrar i a vosaltres també us deixaran entrar. I recorda aquest número de telèfon, 973-266-388, 973-266-388, és un telèfon que funciona les 24 hores del dia, 365 dies de l'any, sempre et contestarà una veterinària o un veterinari de guàrdia d'Anadon Veterinaris. Imma Sabater, com sempre, un plaer, gràcies.
Gràcies, Ricard, bon dia.
I nosaltres estem a 3 minuts de 3 quarts d'una. El que et deia, ara amb l'Ignasi Iglesias ja veuràs que parlarem de tota aquesta problemàtica del món agropecuari, però ho farem amb una perspectiva més global i centrant-nos, evidentment, en la problemàtica local per veure si és possible trobar una solució o no. Les conclusions que arribem avui, aquí, a COPE Lleida, seran les de dues persones... Doncs que estan, l'Ignasi, molt més expert, evidentment, però dues persones que seguim mirant a veure què està passant. Els que hi haurien de posar fil a l'agulla de veritat, ja saps qui són. Són els que no la posen.
Operación Armisticio.
Para esta misión, la justicia tendrá su lado malo.
Seleccionará 12 reclusos sin graduación sentenciados a muerte o a largas condenas por asesinato, violación u otros crímenes semejantes. Los entrenará para llevar a cabo operaciones de infiltración y dispondrá para ello de un espacio de tiempo corto, aunque indeterminado.
¿Qué me ofrece si sigo con vida?
Se libra de la soga.
12 del patíbulo.
No sé cuántos alemanes mataremos, pero vamos a hacer un ruido horrible.
El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
Locutare una pubblicità per la radio con un spagnolo che pensa che sape parlare bene l'italiano non è una cosa molto corrente, ma che una conti corrente ti dà tantissimi vantaggi non è corrente tampoco.
Cuenta online Sabadell, la cuenta corriente meno corriente. Informate y hazte cliente en bancosabadell.com.
COPE Lleida. I ens acostarem a la una de la tarda amb una entrevista que em fa especial il·lusió, primer perquè tenim el convidat aquí als estudis i després perquè des de la pandèmia no ens havíem tornat a veure. I és una persona que quan venia aquí als estudis portava vida, i m'explico. Ens portava fruita, diferents tipus de fruita, i escolta, l'estudi canviava totalment, eh? Damunt de la taula on tenim els micròfons, diferents tipus de pomes, de peres, de préssecs, i això era un luxe. T'estic parlant de l'Ignasi Iglesias. Ell, hores d'ara, és director tècnic d'Agromillora, És doctor en enginyeria agrònoma, és expert en fruticultura i divulgador. Ignasi, què tal? Bon dia.
És un plaer tornar a estar amb tots vosaltres.
Però és veritat o no, que és... venies i ens portaves vida aquí a l'estudi.
Era vida i, bueno, ja era un reflexe del que estàvem fent, no? I de com ja en aquella època i ara seguís progressant tan ràpid com el llavors.
L'Ignasi ha estat 24 anys, sí, crec, a l'IRTA, al Centre de Recerca i d'Innovació. Fins quin any?
El 2018, setembre del 2018. Vaig fer un petit canvi per canviar d'aires i veure el món des d'una altra perspectiva, que és la perspectiva global, que et dona treballar en una empresa global amb 11 filials i amb a vora 2.000 empleats en un sector que és cap de llança, perquè evidentment tot comença, com diem sempre, amb una planta de qualitat i amb una genètica. I aquí comença la història de la fruticultura dels llenyosos, amb aquesta innovació.
A tu et venen a buscar d'Agromillora.
Correcte.
Et venen a buscar i el panorama que t'ofereixen et sedueix.
Sí, evidentment, els que ens agrada córrer riscos i aventures i canviar, doncs per què no? Mai és tard, no?
Clar, tu vas canviar el teu àmbit d'actuació a nivell nacional i, si vols, una mica europeu, a mundial.
Exacte, correcte. Pues,
I això et dona... perspectives que potser no tenies.
Evidentment, perquè el fet de tindre aquestes 11 filials en 8 països del món i estar amb ells constantment i anar a Tunísia o a Turquia o a Marroc o a Califòrnia i estar amb el sector, ajudant el sector, proposant idees, proposant models, aquest feedback et dona una visió global superinteressant de què és l'agricultura.
La resta del món no ho sé, però a Europa, el sector, els pagesos, per entendre's, el sector agroalimentari, si voleu, està revolucionat. França, que normalment són experts escolta, si protesten bé, i a partir d'aquí es va contagiar, doncs, cap a Espanya, cap a Alemanya i amb algun altre país d'Europa. Clar, el que està passant, suposo, Ignasi, no és nou, el que passa és que ara es fa potser més soroll. De manera que la gent ho pugui entendre, és a dir, què està passant? Què es reclama? Quin és el problema o els problemes del sector?
Els problemes són molts, però jo crec que si, com sempre, prioritzem, hi ha un problema que la gent no es guanya la vida com abans. Ja no dic que a pèrdua sempre, però jo parlaré amb el sector frutícola, però podrem extrapolar altres sectors, el cereal, etc. Però el cas del frutícola que més coneixem i que més ens importa aquí a Lleida, jo crec que el gran problema és que no és capaç de repercutir els costos de producció amb el producte que ven. Aquest és el problema. Dius, n'hi ha molts més, sí, hi ha tot el tema de papers, de burocràcia, de restriccions ambientals, de les clàusules mirall, n'hi ha molts, però al final jo crec que si el pagès es guanyés la vida com fa 10 o 20 anys, quan recordem, o fa 30 o fa 40, que amb una hectàrea i mitja a Baix Segre un pagès compra un tractor amb el valor de la blanquilla d'una hectàrea, i ja no volem, pot ser que sigués així, però ara estem a l'altre costat de la balança, i aquí sí que hi ha, quan un es guanya la vida amb una feina que és molt obligada, que vol molt de dedicació i vol molta motivació, passa el que passa, vull dir que la gent es desmotive, el jove no es quede, i jo crec que això ens preocupa a tots, perquè si projectem, jo sempre m'agrada molt projectar, no? Dius, la situació d'ara la projectem a 20 anys i anem voltant pels pobles, per exemple, del Baix Segre, és que no hi quedarà pagesos, és que de joves no en queda. Per tant, jo crec que aquesta és la conseqüència que tindrem, no? I això està lligat ja amb el tema que podem parlar després de local, de sobirania alimentària, de consumidor, de qualitat, de canvi climàtic, vull dir, és que això ho afecta tot.
Però Ignasi, si jo me'n vaig al supermercat i la fruita em costa més cara que abans, em pregunto sempre, però com pot ser que el que la produeix cada vegada guanyi menys?
Bueno, perquè la cadena...
Què ha passat aquí al mig?
La cadena de valor multiplica, no? Si al pagès li costa, l'altre dia en un estudi, dic, es multiplica el segreu portat per 4 o per 5. Nosaltres, bueno, des del punt de vista econòmic, es considera que del preu del consumidor, com a mínim, el pagès hauria de rebre el 20%. És a dir, si està 2 euros a la botiga, el 20% pues serien 40 cèntims, ho dic bé? Sí, correcte. Per tant, què ha passat? Pujada de cost d'inputs, de costos de producció al voltant d'un 30% el 2022. Clar, si aquest 20-30% el multipliquem per 4, resulta que la poma golden que costeu 20, ara costa quasi 2 o 2,10. Per tant, això ha repercutit, és a dir, aquesta pujada de costos s'ha carregat el producte, i no tot, perquè si tu preguntes a un productor, dirà, el preu que ha pujat del 30%, tu ja has ficat 300 de més, a vegades no és possible. Per tant, primer de tot, no s'ha pogut repercutir en molts casos l'increment de costos al preu del producte que cobra el pagès. Però clar, això en cascada ha anat pujant al consumidor. I clar, llavors el consumidor diu, hosti, és que jo compraré a 1,50 i ara són 2. Bueno, i la hipoteca també li ha pujat 300 euros, i el cost de la vida i l'inflació del 10%, llavors hi ha el dilema, no? Com el pagès es guanya la vida i com és capaç de repercutir aquests costos i que el consumidor pugui comprar, perquè al final el consumidor, quan no arriba a final de mes, està gastant menys de tot, i un lacti li costa la meitat, un petit lacti. Vull dir que és complicat, però jo un altre tema que és important i que podem parlar un altre dia, que és el tema de cadena de valor, que abans ho parlàvem. Jo crec que aquí s'hauria de fer un esforç per ser més eficients, i que més de multiplicar per 4, que es multipliqués per 3 o per 2, que hi ha models europeus i americans que es multipliqui per 2 o per 2,5. Per tant,
I es guanyen bé la vida. Clar, que aquesta és la clau.
És a dir, ser eficients amb cadena de valor. I què vol dir alinear cadena de valor? Jo ho sento molt per la intermediació, però si jo, productor, sóc capaç de vendre directe al destí, estic eliminant dos punts de la cadena, per tant, ja no es multiplicaria per 4, seria per 3, i el pagès podria repercutir bé el seu cost i el consumidor compraria una mica més barat. Aquesta és la lluita de sempre, però jo crec que va per aquí. I de fet, si fem una volta pel món, per exemple, Califòrnia o Washington, que són grans productors, o bé Itàlia, al nord d'Itàlia, han sigut capaços de fer això, concentrar una oferta en poques mans i tindre molt poder de control de preu, i la distribució, doncs, al final, paga el preu just perquè puguem viure. Mm-hmm. Però és que el consumidor també surt guanyant, perquè com que hem alineat la cadena de valor, també surt guanyant. Clar. Jo crec que passa per aquí, eh?
Perquè aquesta situació és idíl·lica, però si s'està fent en algun lloc del món, és que no deu ser impossible.
Clar, perquè l'altra opció, el plan B, que dius, home, i per què l'administració no ens ajuda políticament si som interessats pel territori i ens dona ajudes perquè hi hem de ser com a Suïssa? Que el pagès ja ha de ser, si se li paga, perquè fa ser de jardiner. Bueno, dic que això és una opció cada vegada més complicada, la PAC és el que és, però jo crec que l'opció més clara és que el negoci rulli per ell mateix sense ajudes. Uh-huh. i que siguem més eficients a la part de cadena de valor, perquè el pagès, i ho deia jo l'altre dia amb aquest article d'ara, ha fet molt bé els deures. És el sector frutícola que tenim aquí a Espanya, i puc pensar en oliveres o fruits secs, és capdavanter amb innovació al món, i això ho podem dir molt alt i molt clar, però que també la reflexió que ens porta això és aquesta innovació, qui la paga? Jo sempre dic, qui paga la festa? Clar. L'altre dia en un programa de televisió ahir, hi havia un productor i diia, bueno, quant costa plantar aquesta hectàrea de pereres? 50.000 euros. Malles per la pedra, relocalitzat, alta densitat, arbres petits, molt eficients, però 50.000 euros per hectàrea. Per tant, si aquest
que de pagi... moment tu ja els has avançat.
I has avançat, per tant, si no notes un retorn just per aquesta fruita, això no sosté econòmicament. I aquesta és l'altra pota, no? Sostenibilitat de la renda del pagès. Sí, volem ser sostenibles, però això té un cost. I si no ens ajuda ningú, ho ha de pagar el consumidor. I potser li haurem de demanar al consumidor que faci un esforç, que pagui 20-30 cèntims més si pot, almenys molts poden pagar-ho, i pensant que amb aquest gest de compra el seu producte local té futur.
Sí, però fixa't, el consumidor final és molt sensible al preu.
Evidentment.
Però molt, i de vegades de manera injustament, perquè 20 cèntims amb un quilo de fruita... És no res dins de la cistella de la compra, aviam, és no res, vull dir que tothom s'ho sap, però... Al desembre, no, ara al gener van sortir unes dades en les que es veia com l'any anterior havia baixat un 15% el consum de fruita, ja havia baixat un 15% el consum de fruita, amb el qual tota aquesta feina de s'ha de menjar tres peces de fruita al dia que portem fent des de fa molts anys, ja l'estàvem perdent amb no res, amb el tema de preu, i havia baixat un 20 o un 25% el consum d'oli d'oliva verge extra per les salvatges pujades de preu. Que això és un tema a part. Clar, llavors, alguna cosa s'ha de buscar perquè tothom es pugui guanyar bé la vida. Sí. i no li repercuteixi massa al consumidor final, tampoc.
Sí, sí, jo amb això estic d'acord, però el pagès pot ser més eficient produint a un cost
no,
més
sí,
baix.
No, sí, eficient, però pel que em dius, ja ho és, ja, o sigui, eficient vull dir, posar al dia totes les mesures i tot el que li demanen, veig que això ja ho fan, perquè a més hi ha inspeccions i per tant i els seus deures ja els està fent. El que passa és que després està en mans d'un tercer que és el que no està arriscant res i que, per tant, doncs, va en aquest preu, o lo tomas o lo dejas, no?
Ja, però hi ha exemples que hem parlat infinitat de vegades. Et fico un exemple, el Cespri, companyia Cespri. Llegí l'altre dia a Fresh Plaza que incrementa les vendes a Espanya l'any passat un 28%. Cespri és del kiwi, sabeu que hi ha el verd i el groc, hosti, un producte d'alta gamma, hosti, molt ben posicionat, amb molta comunicació, i al consumidor li afecta la inflació a tothom. Incrementa 28% les vendes a Espanya. Un producte d'altíssima qualitat, que no defraudi mal al consumidor, tampoc és tan fàcil de menjar un kiwi perquè l'has de pelar, però és un exemple com, quan hi ha comunicació, hi ha una qualitat al darrere constant, el consum segueix pujant.
A més, aquest producte, sí. Jo recordo perquè me l'has explicat des de fa molts anys.
I seguís persistint, i fent negoci, eh?
Perquè tu em deies, jo recordo, sí. Que hi ha una cosa que s'ha d'aconseguir, que és que sempre sigui igual.
Qualitat constant identificable. Claro. Són aquestes paraules màgiques, sí. Constant. Identificable.
I això, aquesta fruita ho aconseguia, eh? Aquesta marca, vaja.
I en canvi aquí jo crec que en general no són capaços de primer, d'aquesta qualitat constant tindre-la, perquè hem passat, per exemple, empreses com amb una fruticultura molt a gran escala, i segon, tampoc tenim marques com aquesta gent, i tampoc, no sabem, com que no tenim marca, no comuniquem prou bé. I és a dir, jo crec que són molts els factors que ens distorsionen, però bueno, al final jo crec que el perjudicat sempre és el productor. Per què? Perquè és la vàlua més baixa de la cadena.
Em deien que ara el gener-febrer es fan les mobilitzacions perquè és un moment de l'any en el que les pageses i els pagesos doncs, no han d'estar a sobre del camp perquè no hi ha feina a fer. Arribarà ara ja la primavera, que s'ha de començar a treballar. Tu creus que això s'anirà esvaint i que no hauran aconseguit res?
No, jo crec que aquest cop és un toc d'alerta a la comissió important. Jo crec que això va en sèrio. Imagina, perquè a França el primer dia de mobilitzacions o el segon, Macron anés a veure Ursula von der Leyen i el tema del 4% de barbecho que ja s'eliminés i que el tema del 50% de reducció de pesticides s'eliminés, hòstia, això va en sèrio. Vull dir, altres vegades mai a la història Europa havia contestat d'una forma tan contundent. I jo crec que hi havia avisos a la comissió, no sé si recordeu, el dia 13 de setembre la Ursula von der Leyen va fer el discurs de l'Estat de la Unió. És quan la presidenta de la comissió fa el discurs del balanç de l'any, no? I va ser un fet històric perquè primer cop a la història un president de la comissió, com és, en aquest cas Ursula, va dir Europa no pot ser verda amb números, amb espagesos amb números vermells. Hòstia, això que ho digués amb el discurs de l'Estat de la Unió, la presidenta de la comissió, no havia passat. És a dir, mai l'agricultura havia sortit amb aquest discurs. Vol dir que alguna cosa està canviant. Jo crec que s'ho han de prendre en sèrio perquè, si no, és que ens estem jugant la sobirania alimentària.
Sí, sí.
Però, a més, el territori, els pagesos, i menjar de qualitat, i no dependre d'altres. I, clar, jo crec que algú ha de fer veure a la comissió del Parlament que no anem bé. Abans crec que t'ho comentava, des d'aquella PAC que va sortir a la postguerra per alimentar ciutadans europeus que venien de passar gana, que era molt productivista, que era produir, ara s'ha passat a una PAC ambientalista. I clar, amb aquesta PAC ambientalista, la prioritat ja no és la producció, és el medi ambient. Però a costa de què? De la producció, del que el pagès té menys de tot. Té menys pesticides, té menys matèries actives, pot tirar menys, que a tots ens interessa tirar menys. Però això vol dir que s'ha de fer progressivament i amb innovació. I aquesta innovació té un cost.
Correcte, ara ja tornem a arribar
a la innovació.
Tornem a arribar on estàvem, no? Que pague la festa, és a dir, és buscar la manera.
De totes maneres, pensa que el camí és aquest de la innovació.
Sí,
jo
sí.
Sempre explico que la revolució verda, aquella famosa de Norman Borlaug, que va ser la revolució dels inputs, fertilitzants, noves varietats, llavors, que va multiplicar la productivitat fa 50 anys per 5 o per 6 dels cereals, això va ser la revolució verda, i ara estem amb la revolució del coneixement. Ja no volem anar per aquest camí, volem baixar de tot per produir més. I això és la revolució del coneixement, de la innovació i de la tecnologia. I per tant, i només estic un petit exemple perquè veguis de l'arbre gran aquell envàs de pomera fa 50 anys, el petit ara així bidimensional, gastem la meitat de tot i produïm el doble.
Imagina't.
Això és la...
Pues està tot dit amb això.
I, per tant, aquest és el camí.
A tots els sectors, eh? La innovació, l'I+D, que coneixíem, la recerca, investigació i innovació, crec que és clau. I, a més, fer-ho amb uns paràmetres de sostenibilitat, crec que és clau en tots els aspectes de la... de la vida.
I el país és el que ha fet els deures, eh? Sí, jo sempre donaré suport perquè ho han fet molt bé.
Doncs hem estat amb l'Ignasi Iglesias, ja ho veieu, que és una persona que en sap i molt i que ens aporta, a més, una visió global, que jo crec que de vegades fa molta falta tenir aquesta visió global d'un problema local, si voleu. És director tècnic a Agromillora, doctor en enginyeria agrònoma i expert en fruticultura i divulgador. Ignasi Iglesias, escolta, gràcies per acompanyar-nos i, escolta, i tornem quan vulguis, quan tinguem alguna novetat o alguna cosa que explicar. T'espero aquí als estudis.
Ha estat un plaer i, per exemple, la mà d'obres és un tema que podem parlar un dia,
doncs
no?
Doncs mira, en podem parlar.
Un plaer, moltes gràcies.
Una abraçada, gràcies.
Igualment.
Vinga, que sóc el Ricard Álvarez, ens plantem a la una ara les escapades, demà a les 12:20 des de Lleida.